Albert Bosch va tornar el passat 6 de gener del seu Nové Dakar, una aventura que ja té una gran experiència, però aquest any la seva participació ha tingut una important novetat. Doncs el vehicle amb el que va circular i va fer tot el Dakar era un vehicle 100% elèctric. Segons l'Albert, el Dakar i altres curses de motor han de ser més sostenibles. Doncs d'això, de les últimes aventures i de què és el que té previst per al futur més immediat, parlarem amb l'Albert Bosch, que ha fet moltes coses al llarg de la seva vida en l'àmbit de l'aventura. Molt bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Què?
Molt content.
Dakar, content? Home, quan un va al Dakar 9 vegades, encara continua tenint interès?
Per mi, no massa, ho he de dir. Jo ja l'havia descartat a la meva vida aventurera, o esportiva, o de passions, digui com vulguis, perquè me'n vaig donar compte de que mai el guanyaria, que no. No tenia el talent per guanyar-lo.
Però no deu ser l'objectiu prioritari del Dakar, no?
No, la majoria de gent hi va per un concepte una mica romàntic, encara de viure una gran aventura, una superació personal, i l'experiència, que és bestial, és una carrera bestial. Però això ja ho he fet moltes vegades, jo, amb aquesta cursa, i després m'interessa més dedicar aquest esforç en aconseguir patrocinis, organització d'un equip, etc, a altres vessants o altres activitats que són molt més enriquidores per mi i que connecten més amb el meu moment actual. Tot i així, la motivació d'anar al Dakar per primera vegada a la història amb un cotxe sense benzina, innovant, però innovant al servei de la societat i trencant barreres, que és el que hem de fer els aventurers, no? Trencant barreres, buscant què hi ha més enllà del límit conegut, innovant, descobrint, doncs era una cosa que em motivava tremendament.
Tu com et planteges anar amb un vehicle? O sigui, és una sensibilitat que tu tens prèvia a la teva participació? És una marca que et busca i et diu, volem fer això i tu podries ser la persona que fessis aquesta innovació respecte als participants? Com arribes al cotxe 100% elèctric?
Hi arribo per una evolució personal, no? I un compromís sincer, treballat durant molts anys o descobert durant molts anys, sobretot quan m'aparto una mica del món del motor i fomento més la meva activitat alpinística, que ja formava part del meu esport, però no d'una manera tan prioritària, escalo el cim més alt de cada continent, descobreixo lo bo i lo dolent de molts llocs de la nostra terra i em consciencio de que havia viscut molt de la natura a la natura, però havia fet molt poc per la natura. I em crea com una catarsi personal.
Que... Això et passa quan vas a l'Everest o no?
Sí, a l'Everest, sobretot.
Quan vas veure tota la brossa que hi havia allà?
Sí, a l'Everest, a Papua, quan veiem que estan... Avatar és allò. Avatar, la pel·lícula Avatar, és Papua, una mina d'or. La més gran del món està destrossant la illa, està conquerint la illa, les tribus ancestrals que hi ha allà, coses així, o com les glaceres o l'Antàrtida, etc. Després, amb aquesta consciència, me'n vaig a l'Antàrtida i em quedo 48 dies sol absolutament jo i el planeta només l'Antàrtida gelada, i allà la consciència es converteix en compromís i dic mai més faré aventures que no estiguin lligades d'una manera sincera i activa i realment productiva en una manera o altra amb la sostenibilitat mediambiental, i allà començo a somiar per què no recupero el món del motor i ho faig d'una manera més connectada amb el futur.
De fet, suposo que en aquest àmbit, en l'àmbit de les curses o les competicions de motors, siguin motos, cotxes, el que sigui, hi ha poca sensibilitat en aquest sentit, no?
Sí, bueno, són gent, la gent que competeix en tots els àmbits, la gent que busca objectius d'una manera molt ambiciosa, doncs, clar, allò, l'objectiu justifica els mitjans, no? Tant per guanyar diners, com per guanyar vots, com per guanyar carreres. Això passa sempre. I la gent del món del motor està centrada en guanyar, en divertir-se, que és molt lícit, i s'ha de fer.
I en tenir uns bons esforços al darrere, que els hi donin calarons per qüestions publicitàries i de marca, no?
I clar, i a més costa molt aconseguir els pressupostos, i escolta'm, i tant els hi fa portar al pit una marca que vengui tabac, si no estigués prohibit, la portarien tots. Com que venguin begudes que no faria ningú veure els seus fills, no? Com coses així. Els valors es deien pel diumenge, no? Allò com fa molta gent a la societat, no? Ell aconsegueix els objectius, disfrutar, guanyar diners, el que sigui, i els valors ja els recuperem el diumenge, i parlem de
no,
valors.
No, els viurem de forma interna, però el negoci està en un altre lloc.
Jo crec que la societat en general s'ha de comprometre més amb que els valors portin a l'objectiu i no al revés, i amb l'esport també. Amb l'esport, jo soc un defensor que l'esport, a part de disfrutar, a part de donar espectacle i fer moure negoci, que també està molt bé i és lícit, ha de ser un gran transmissor de valors perquè arriba molt transversalment a tota la societat, a la iaia, al nen petit, al pare i a tots. I no podem desaprofitar, no podem fer trampes amb l'esport, ni podem oblidar-nos de la transmissió de valors en positiu que té.
Albert, quan un es defineix com un aventurer, aquesta és una condició professional, és un qualificatiu professional o és un qualificatiu purament d'actitud davant la vida?
Bueno, primer és un accident, com totes les coses a vegades a la vida et passen una mica perquè no les has preparat i pum, i de cop em trobo que ja porto parlant amb, per exemple, els periodistes de la meva comarca, a mi em van batejar així a la meva comarca, el Ripollès, quan ja feia 10 o 12 anys que m'entrevistaven per diferents carcamalades que anava fent pel món, i un dia un diu, escolta, com el defineixo? Com a duatleta, perquè corro al club de triatló Sant Joan de les Abadeses, o com el alpinista, perquè faig no sé què, o com a pilot, com et defineixo? I va sortir un allà que em coneixia, aquest és un aventurer, aquest és un aventurer, aquest desgraciat. I em vaig quedar una mica tallat per respecte als aventurers, no? Perquè és una paraula que la gent, com sempre, moltes paraules utilitza molt superficialment, i jo llegeixo molt, m'agrada molt llegir sobre grans exploradors de la història, Shackleton, Amundsen, Scott, etcètera, etcètera, i em feia molt respecte. Però al final ho he adoptat com una marca perquè m'ho crec, és un concepte, no tant un aventurer com el número 1 fent esport, sinó a la vida, no? A la vida empresarial, professional, la vida realment és una aventura, aventura en tots els sentits, i viure-la com una aventura, sapiguem que té riscos, sapiguem que té incerteses, però que està plena d'oportunitats i s'ha de viure amb passió i en positiu, doncs és un tret característic dels aventurers amb el qual m'identifico totalment.
Com es combina la vida d'aventurer amb una possible vida professional? Perquè està clar que el més difícil de les aventures, siguin les que siguin i en l'àmbit que siguin, és aconseguir que algú les pagui.
Sí, és molt difícil. L'equilibri aquest és realment el que m'ha costat més a la vida. He intentat sempre guanyar-me la vida d'una manera professional i que les aventures s'autopaguin amb patrocinis. El que passa és que una part de la meva vida professional no m'ha anat prou bé perquè, per diferents motius, estava molt lligat amb energies renovables i tot, i ha fet que la mateixa activitat aventurera sigui la meva feina. Al final les he gairebé unit, i com tu dius, la primera feina de qualsevol aventurer, esportista, etc., més que entrenar i més que fer l'activitat i més que escalar, és saber vendre, 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 vendre. És la seva feina número 1, com gairebé en totes les activitats de la vida.
Sí, sí, hi ha altres activitats professionals que també la qüestió és la mateixa.
Exacte, els periodistes segur que heu de ser molt bons periodistes, sí. Però si no veneu el vostre producte en publicitat o com sigui, no ho podríeu fer, no? Llavors, nosaltres cercar patrocini és la primera activitat de que tenim a l'aventura, perquè si no, no hi ha projecte. I sobretot quan els projectes els parim gairebé nosaltres. Nosaltres no anem a competir. A vegades jo competeixo en coses, però és molt fàcil anar a competir. T'organitzen tot. I pagues una quota d'inscripció i està tot organitzat. Ja està. Quan tu te'n vas a córrer, encara que sigui una competició, una aventura com el Dakar, un cotxe elèctric, ho has de parir tot el projecte, i és molt car, us ho garantitzo. O quan te'n vas a l'Antàrtica, quan te'n vas a escalar l'Everest, clar, construeixes tu el teu esdeveniment, i això és molt difícil.
Tens un nou repte, que un ecorepte podríem dir-li, que és fer la volta al món 80 dies sense utilitzar cap mena de combustible fòssil.
Sí, aquest és un dels grans reptes que em plantejo, que és per l'any 2017, que és clar, és que aquests reptes tarden un mínim 2 anys a preparar-se. El Dakar del 2015 vam començar a preparar-lo el 2013. I ara, de fet, estem preparant el següent Dakar, eh? Crec que amb Acciona acabarem de lligar la cosa per poder tornar a ser la sortida del Dakar l'any que ve amb un cotxe elèctric.
I quina autonomia... Perdona, perquè és que abans volia preguntar-t'ho i ens hem anat amb una altra cosa. Quina autonomia tenia el cotxe?
Tenia una autonomia entre 300 i 330 quilòmetres d'autonomia amb condicions Dakar.
Llavors, on connectaves?
No, i després, cada 250 quilòmetres teníem un reglament especial, els cotxes 100% elèctric, o sigui, nosaltres, només n'hi havia un.
Tu.
No? Exacte. A poder aturar-nos en el control on posaven benzina les motos, era més o menys els 230, 240, 250 quilòmetres,
i allà
canviàvem les bateries. Ja les portaven prèviament carregades i canviàvem bateries. I era una logística suplementària al repte que ja teníem de fer-ho amb una autonomia amb cotxe elèctric i el repte que ja és el Dakar en si mateix. Eren 3 reptes en 1.
Bé, i ara ens parlaves aquesta volta al món...
Sí, a part de que estem organitzant una altra vegada per poder estar al Dakar l'any que ve i intentar acabar-lo, que només hem fet 2 etapes aquest any, doncs intentar acabar-lo, que és el repte al final, la innovació requereix perseverança, també, no només sort. I també estem organitzant per fer un equip, jo sóc ambaixador que es planteja com a cursa, que es diu 80DR, que el que farà és la volta al món amb un màxim de 80 dies. S'inspira en Jules Verne, evidentment. En el moment de l'època de Jules Verne, el gran repte era utilitzar els mitjans de transport moderns que hi havien, que estaven naixent, per deixar el cavall, I ara el que hauríem de fer quasi és tornar al cavall, no? O sigui, però apartar-nos dels mitjans de comunicació...
Potser arribaríem a la conclusió que tant abans no ha sigut positiu. Exacte. Com a mínim per la natura.
Exacte. Però podem continuar avançant, la humanitat avançarà, i ara tenim la tecnologia, els mitjans i el coneixement, només ens falta l'actitud i el compromís perquè la mobilitat en general sigui molt més sostenible. Ho tenim a tocar dels dits. El que passa és que hi ha uns que manen molt, manen bancs, manen governs
i
manen tot,
que
es diuen petrolieres, i és el lobby més important del món i és el nostre càncer, no? I hem de lluitar contra aquest càncer.
Aquesta aventura romàntica i compromesa realment començarà a l'abril del 2017.
Sí. D'aquí dos mesos es defineix data d'inici i ciutat d'inici, perquè si comença a Londres seria final de 2016, si comença a París seria el 2017 per necessitats de la ciutat, perquè ho encaixen amb uns altres esdeveniments, serà un gran esdeveniment. I ara en dos mesos es fa públic. Jo estic bastant amb l'organització perquè els ajudo una mica a col·laborar amb organitzar part de l'organització i a més lideraré un equip, si tot va bé, a la cursa.
Escolta, tu que ets una persona compromesa amb la natura i que t'has donat compte que potser quan un volta pel món ha de ser més respectuós del que som ara, jo no sé com contemples tot aquest món aventurer, perquè jo no sé, ara no els he comptat, però penso que en aquests moments potser deuen haver-hi 25 ciclistes donant la volta al món, que potser els ciclistes no serien l'exemple més a tenir en compte, però en qualsevol cas sí que és cert que hi ha un munt d'aventures permanentment que es van generant. Com contemples tota aquesta situació?
Home, amb il·lusió, perquè està molt bé que la gent faci activitats, i faci activitats de la natura, i faci activitats d'esport per la salut, i perquè mou l'economia, per tot, però amb molt respecte, perquè, clar, cada vegada hi ha més gent, per sort, que fa activitats, i fa activitats de la natura, i vol anar una mica més enllà, però també molta gent que a vegades no respecta prou o no coneix prou l'impacte que està fent sobre el terreny. I sempre fas un impacte. O sigui, quan vas en barca al mar, doncs estàs contaminant o estàs tu fent malbé el terra. Quan vas en bici estàs erosionant. Quan vas a peu, sembla que no. Escolta'm, hi ha carreres aquí. Cada cap de setmana a Catalunya hi ha carreres de gent corrent a peu a la muntanya.
De per tot, que diuen a Girona.
Amb milers de persones. Tot té un impacte. Esquiar té un impacte important. Les estacions no són sostenibles. Però, bueno, però ens donen riquesa, també. Ens fan que funcionin els comerços, els hotels.
La població dels territoris.
Fixa la població, es paguen impostos, hi ha hospitals, hi ha escoles. Sí, tot és necessari i tot es pot fer, però s'ha de fer amb mesura. Et posaré un exemple, que abans l'estàvem comentant abans d'entrar aquí, un exemple de totes les muntanyes que he escalat, la més pura, la més neta i la més cuidada, saps on està?
No.
El país més desenvolupat del món, als Estats Units, no? El McKinley. Molt més que la Aconcagua, a Argentina, molt més que l'Everest, a l'Himàlaia. Per què? Perquè allà hi ha la consciència, el respecte a les normes i el compromís de la població, tant autòctona com els escaladors, en fer les coses bé. O sigui que l'aventura, les activitats...
Compromís, sí, suposo que també...
No, i les normes, Normes. Sí, hi ha uns rangers que... Sí, però tampoc et multen, m'entens? Hi ha uns rangers que t'informen, et donen una informació, et donen unes bosses, et diuen on pots deixar els excrements, on no... I és com l'Antàrtida. A l'Antàrtida no hi ha cap policia. I tothom ho fa perfecte. Perquè hi van amb un compromís, és treballar la part positiva, l'educació de la gent, perquè saps la vulnerabilitat del territori. Quan ets conscient, has de ser molt cabró, per tractar-lo malament. Has de ser molt cabró. N'hi ha de gent cabrona,
Sí.
N'hi ha, perquè, escolta'm, però si t'informen bé, toquen mínimament la sensibilitat, la gent no som tan dolenta. El que passa és que ens falta informació i pensar més enllà dels nostres objectius només. O pensar una cosa molt senzilla, que quan vas a per un objectiu, el que sigui, professional, familiar, empresarial, esportiu, a comprar, quan vas a comprar una poma, sempre has de fer una decisió molt important. Menjaré poma avui, però vull, a l'hora de fer-ho, vull pensar si ho faig formant part de la solució o formant part del problema. I només amb això canviaràs la teva decisió. I pots formar part de la solució o del problema. Ja està, és decidir-ho tot el que fas a la vida.
Doncs amb això ens quedem. Albert Bosch, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver-nos parlat d'aquest Dakar que de fet has participat com a únic cotxe 100% elèctric, i això ha estat una novetat que ens ha cridat l'atenció, i és per això que hem volgut que passessis avui per aquí, però també per conversar amb tu de tot aquest món de l'aventura i de totes aquestes persones que volten pel món per conèixer-lo, evidentment, i per mostrar-lo després, perquè gairebé sempre això té un resultat a nivell de comunicació o de publicació, sempre hi ha un resultat. Però que, no sé, una vegada es té la sensació com que tothom s'ha llançat a descobrir el món, que tothom té absolutament dret, eh? No estic... però no sé si tothom és prou respectuós. No,
no, i sobretot que molta gent, que està molt bé, fa aquestes coses per fer els seus somnis, per realitzar-se, per superar-se, però molt poques vegades plantegen, a part de per ells, quin valor aporten al reste, o com a mínim, quin impacte tenen i què fan malbé i què no fan malbé. Vull dir, i després, a l'hora de mirar-nos al mirall, aquests grans esportistes i aquests tios que se superen tant haurien de pensar molt bé, jo soc un tio molt guapo, estic molt catxes i he superat els meus límites, però, hòstia, i els límites de l'altre, què?
Com han quedat?
Com han quedat?
En quina situació han quedat? Bé, ja fa anys, quan el Dakar es feia a l'Àfrica, veien passar tots aquells cotxes per davant de totes aquelles persones que vivien allà al desert i que no entenien res del que estava passant, perquè a més a més tota la riquesa no els hi quedava amb ells.
No, una part sí, Jo aquí ojalà, jo votaria, firmaria demà perquè el Dakar pogués tornar a Mauritània. Perquè és un recurs que ells tenen el dret a utilitzar, també. És la seva pista d'esquí, poder. I es fan hotels, es fan entrenaments, es fa promoció, i no tenen gaire res al desert de Mauritània. O sigui, tampoc podem anar aquí dels riquitos del norte, que a los pobres del sur no les dejamos ni hacer pistas d'esquí.
No, a mi després, em sembla fantàstic.
Ara, el contrast visual era molt
era,
molt,
era
molt
una
dur.
Mica impactant, era com una invasió en la seva cultura, en la seva terra.
Sí, però sempre que hi ha un resort turístic a qualsevol lloc...
És una invasió.
És una invasió que hi ha una valla gran i veuen que allà hi ha 6 piscines i 6 restaurants i llagostes i a fora es moren de gana. O sigui, la nostra cultura és així d'agressiva, i és un debat que el Dakar és un exemple de la nostra cultura.
Però d'aquí el debat del turisme sostenible,
exacte. I per això hi he tornat posant-me sota les potes dels cavalls perquè em critiquin.
Doncs ja ens tindràs informats de tot el que passa en els pròxims mesos abans d'aquesta ecoaventura de donar la volta al món amb un cotxe durant 80 dies amb un cotxe sense camp, o sense utilitzar cap
cotxe
mena.
Hem de travessar els oceans.
Sense utilitzar cap mena de combustible fòssil. Albert, gràcies. Fins una altra.
Fins que vulgueu. Gràcies.